Bona nit. Avui, creences. I amb nosaltres, en Pau Terruell Llong, per parlar de creences, i amb el qui us parla, en Gené Martí. Bona nit, Pau.
Bona nit, Gené.
Quan et vaig trucar o et vaig trobar pel carrer i et vaig dir, Pau, t'espero el programa Creences. Què són per tu quan sents la paraula creences?
Home, de fet, més que creences seria creença, no? Soc cristià de naixement, de família, de tradició, i per tant és la creença en el Déu viu que hem manifestat amb Jesús. Bueno, unes creences que estan ja molt ben viscudes i molt ben explicades quan fas la celebració, no? Per tant, llavors creure en altres coses, home, creure en l'amistat, creure en l'amor a la família i tot això, però que ve d'aquesta creença primera.
Bé, però hem començat el programa Creences amb una música de fons, que a mi m'agradaria que d'alguna forma comentessis les sensacions que has tingut al sentir-la.
Bé, és una música que d'entrada relaxa, no? Si venim aquí una mica, doncs, esbaratsa, això ens dona una mica de pau. A mi m'ha vingut la imatge d'un capvespre en el mar de Menorca i les onades en aquell moment molt suaus i un vent molt suau i jo assegut a la sorra contemplant aquesta meravella.
Per entrar ja una mica amb la qüestió de les creences, de fet ja ens has situat, no? Ets creient. De tota la vida?
Sí, sí, de tota la vida. Per tradició familiar, les primeres històries bíbliques me les explicava la meva mare quan tenia 3 o 4 anys abans d'anar a dormir, no? I tinc la imatge de quan explicava la història de Jonàs o la història de Caín i Abel o de Moisès, amb un llibre molt gran que tenia, amb uns dibuixos, doncs d'alguna manera ja vaig començar a tenir experiència de paraula de Déu.
Llavors, per tant, quina importància ha tingut la família en el teu procés de fe?
De fet, jo crec que la fe bàsicament s'ha de transmetre a través de la família, perquè és on mames, per dir-ho d'una manera, no només la creença cristiana, en aquest cas, sinó els hàbits, les maneres d'entendre el món, i llavors, tant per si continues una mica la tradició familiar com si la fas en contra, representa, no? Hi ha persones que té conflicte amb la família i llavors vol fer exactament el contrari, però en el fons el referent continua sent la família.
Per tant, deies, he sentit parlar o sentia parlar, la primera persona que me'n parlava era ma mare, sí, que m'explicava, sí, històries bíbliques, sí, no? Però, esclar, una cosa és anar sentint, però això forma part d'un procés personal.
Sí, és clar.
Quin, sí, és, sí, aquest procés?
Home, és llarg. Clar que quan era petit tenia una fe d'infant, com diu Sant Pau, i quan he anat creixent vaig passar a l'adolescència. Potser l'adolescència va ser quan ho vaig posar més en qüestió, que ja trobo que ja estava en una època, doncs, posar en qüestió perquè els teus amics, doncs, no creuen, perquè, doncs, els ambients que hi ha o els mitjans o així no parlaven gaire del tema o parlaven malament del tema. Però en la mesura que en vaig anar fent anys, doncs vaig anar creixent en la fe. I de fet, una cosa que m'hi va ajudar molt va ser quan vaig conèixer la que seria més la meva esposa al cap de poc temps, no? Llavors, entre els dos vam començar un camí, i a més un camí bastant radical, perquè vam tenir com una conversió, diguem, després d'haver-ho deixat un temps, i ella, doncs, que no venia de tradició cristiana, doncs vam parlar-ne i vam decidir fer un camí junts. Ja vam fer diverses estades en comunitats cristianes de vida, tant a França com aquí a l'estat espanyol. Havíem visitat comunitats de l'Arca, de l'Anza del Basto primer, i després les Beatituds també, i altres comunitats. Vam conèixer també els neocatecumenals i anàvem sempre cercant gent per poder compartir aquesta fe, aquesta creença.
Per tant, la creença té a veure, diguem així, ara se m'ha escapat la paraula, però és a dir, amb una recerca.
Una recerca, és un camí, o sigui, mai pots dir jo ja crec, és definitiu i això no s'esborrarà mai, segur que no s'esborrarà, no ho saps. De fet, el mateix Sant Pau, en una de les seves cartes, diu, he acabat la cursa, he mantingut la fe, he guanyat el combat, per això ho diu al final, perquè quan ell va passar moltíssimes proves de tota mena, de persecucions, de presons, de fam, de nuesa, ell mateix ho diu, per això que diu, res no ens separarà, però això no ho sap segur fins al final, i per això és un camí. mi. Quan ets petit, doncs, com un nen petit ho vius, i quan ets jove, doncs, d'una altra manera, i ara que ja soc, doncs, adult, soc gran, doncs ja, de fet, ja soc avi, costa fer-me la idea, però és una de les coses que ara visc amb molta alegria, no? Ser, veure que la generació continua i que hi ha infants que continuen venint a aquest món amb ganes de viure.
Estem parlant de la recerca, creences, estem parlant de recerca, i aquesta recerca a vegades és fosca.
Sí, 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 això de la nit fosca se'n parla poc, però crec que si prens en seriosament la vida cristiana, espiritual, i vols realment seguir Jesús d'una manera radical, la nit fosca, tranquil, que no cal que la busquis, perquè ja et vindrà. Jo n'he passat algunes experiències i me'n recordo que em va costar trobar algú que pogués parlar d'aquests sentiments que tenia i aquesta prova que passava. I recordaré sempre que una de les persones que em va entendre molt va ser una religiosa carmelita descalça de Sabadell. I tot el que li explicava, ella sabia el que era, perquè també ho havia passat. En canvi, havia parlat potser amb altres persones que em deien, no, això és que tens ara no sé què, pren-te una pastilla, o fes això, o fes allò, però no anaven a fons, no? En canvi, doncs, aquesta religiosa, doncs, em va ajudar molt, em va donar el llibre de Sant Joan de la Creu, que aquest també va passar unes quantes nits fosques, i la mateixa Santa Teresa d'Àvila, també. I, de fet, la Mare Teresa de Calcuta va sortir fa un temps un llibre que parla de la nit obscura que va passar durant molt temps de la seva vida.
I llavors com se suporta, com es venç aquestes nits fosques, que dèiem?
De fet, una mica agafant l'exemple de Santa Teresa de Lisieux, ella es mantenia mantenint el mateix encara que no sentís res. O sigui, per exemple, jo una cosa que no he deixat, doncs, és la celebració de l'Eucaristia i una mica de seguir la litúrgia. I malgrat no sentís consolació, jo he intentat mantenir-me, suposo que amb l'ajuda de Déu, perquè en molts moments ho hagués deixat córrer, no? Però, en canvi, m'ha semblat, per les vegades que m'ha passat, que si mantens aquesta, no rutina, però aquest hàbit de sacrament, no? Que t'ajuda, perquè la paraula de Déu constantment t'està dient i parlant d'aquestes proves, no? Els mateixos salms que fem a Laudes, o per exemple els divendres, els salms d'ofici i lectura i de Laudes, tots parlen d'aquest combat interior.
Per tant, en aquests casos de la nit fosca, quan ets feble, és quan ets
realment veritablement
fort.
Sí, sí, sí. Bueno, és perquè ens faci humils, no? Perquè a vegades pot passar que t'envalentonis tant que representa la gent una mica et miri, de què va aquest, no? En canvi, si passes proves d'aquestes és perquè em passa a tothom i llavors et pots fer solidari dels altres coneixent-los, no?
Per tant, és una crisi de confiança.
Sí, no ho sé si de confiança, sobretot és una crisi de consolació, no sents consolació, no sé, et costa molt sentir aquella pau que et senties abans quan no hi havia aquesta prova.
Bueno, parles tu de consolació, explica'm això, parles de la pau ara, sí. Aquesta consolació, què vol dir? La fe et porta consol.
Bueno, et dona, t'amoroseix quan passes proves, t'amoroseix i et dona una mica la paciència per poder-ho anar portant. Sí, sí.
Per tant, des d'aquest punt de vista, és a dir, clar, un pot tenir una certa estabilitat, però hi ha aquell dia que un es lleva i tot ho veu fosc, no?
Sí, 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 això sí. Però, bueno, aquí està l'esforç, no?, de la voluntat. O sigui, tenim una voluntat que depèn absolutament de nosaltres, això sí. I vol dir, doncs, ara sembla que la cosa pinta malament, és igual, jo tiro endavant perquè el que he cregut continua valent.
Perquè, en el fons, tens la seguretat que allò és el que val?
Sí, sí, tant que sí. Sí,
malgrat?
Sí. Malgrat tots els malgrats.
Malgrat tots els malgrats. Però, esclar, estem en un món que no hi ajuda.
De fet, jo sempre poso l'exemple que en aquesta època només tenim un problema. Només un. I és que és la nostra època. Avui mateix que se celebra la festa de Sant Antoni Maria Claret, ell és del 19, va néixer el 1800, al començament del segle, 1803, i va viure, si llegeixes la seva biografia, va viure en una època convulsa i de persecució de l'Església. O sigui que hi havia, doncs, gent que cremava esglésies i que matava capellans. I ell, doncs, va viure en aquesta època complicada i va, d'alguna manera, decidir de fer testimoniatge de la seva fe i transmetre la fe a través de la missió, perquè ell, bàsicament, doncs, missionava, anava a peu per tot Catalunya predicant, no? Llavors, el món que vivim ens preocupa perquè és la nostra època, però si tu vas mirant no el 19, el 18 i el 17, i l'època de Jesús, clar, ara he estat a Roma, i he anat a Roma i he pogut veure la tomba de Pere, que és just a sota del Vaticà, tres pisos a sota. Pius XII va demanar que fessin excavacions i durant molts anys van estar excavant i va sortir una necròpoli romana, de tombes romanes, que eren com cases, que ara estaven ensotelades, però en temps els romans estaven a fora. I quan va morir Pere, que el van crucificar en el circ que hi havia al costat, el circ de Calígula, que estava just al costat, quan va morir, els seus deixebles el van portar a terra, van fer un forat a terra i van posar Pere i el van tapar com amb unes teules. Vull dir, perquè el van enterrar com a pobre. Ell no tenia una sala com tenien els romans, tan espectacular, sinó que el van enterrar a terra. I els cristians de l'època que estaven a Roma sabien que era allà. Per això, amb el pas del temps, allà s'hi va fer una ermiteta petita. I va anar passant el temps i van fer una ermita una mica més grossa. I la gent hi anava de peregrinatge. De fet, el famós Trofeo de Gaio és un home que va venir de lluny per visitar la tomba de Pere i ho va escriure. I ho va deixar escrit, i aquest escrit està guardat. O sigui que aquí et espera i aquí edificaré la meva església. Bé, estava en aquesta tomba i vam fer aquesta capella, i després, quan Constantí es converteix, és quan decideix fer una basílica molt gran. I llavors, mantenint encara el lloc de la tomba, o sigui, l'altar de l'església de Constantí està damunt de la tomba de Pere. I després de Constantí, aquesta gran basílica de Constantí, l'imperi romà s'acaba, i també s'acaba aquella basílica i se'n va a terra. Passen segles i llavors, al cap de molts anys, es decideix de fer la gran basílica del Vaticà. Clar, passa en una època del Renaixement i després el Barroc, que hi ha grans artistes a Itàlia, l'Església i el Papat tenia un cert poder i llavors per això es fa aquest edifici tan gran. Però jo sempre dic, jo no m'escandalitzo de l'edifici gran perquè jo no vaig a veure l'edifici gran, encara que és meravellós, sinó que he anat a visitar la tomba de Pere, no? Que era, va morir pobre, senzill, i llavors aquest pas dels anys és el que ha anat.
Tu dius que has anat a Roma fa pocs dies, per tant l'hauràs viscut fins i tot com un pelegrinatge.
Sí, pelegrinatge, ha sigut pelegrinatge.
No sé si has estat a Terra Santa.
Sí, també he estat, sí.
Com a pelegrinatge.
Com a pelegrí i a Santiago.
I poder a Santiago com a pelegrinatge.
També, també.
Quin valor té per tu un pelegrinatge?
Home, és molt diferent, sobretot si vas a un lloc sant, no? A Sant Jaume de Galícia hi vam anar-hi i també vam tenir, clar, hem tingut nosaltres molta sort, tenim molts amics a molts llocs. I allà tenim un amic que és sacerdot i historiador. I ens va fer una visita guiada de la tomba de Sant Jaume. I ens va impactar, perquè ho vam poder fer un dia que no hi havia ningú. Ell tenia la clau i podia entrar dins l'església de Santiago. Això per una banda. Llavors, quan vaig estar a Israel, vaig anar amb un grup petit, reduït, de 12 persones, que podíem anar amb autobús, barrejant-nos amb la gent, i vam poder entrar a l'església de la passió de Jesús, sobretot a l'hort de Getsemaní, vam poder entrar perquè anàvem amb un franciscà, un caputxí. I llavors tenia relació amb els franciscans d'allà i vam poder entrar. I vam tenir una visita espiritual, no? Perquè allò celebràvem l'Eucaristia i això. I ara a Roma doncs, també teníem diverses persones que coneixíem. Un que coneixem de fa molts anys, que és de Tivissa, que ara està a la Secretaria d'Estat del Vaticà, o sigui, un lloc així és important. Ell ha estat treballant a l'Anunciatura de Moçambic i a l'Anunciatura de Nicaragua i ara està en el Secretariat del Vaticà. I llavors ell, que és un home senzill, proper, es va oferir de fer-nos una visita guiada a tota la zona del Vaticà. I llavors ens hi va donar una dimensió espiritual a tot el que hi havia. No?
Fins una i tot mica més enllà, sí, però sí. Què hi aporta això? Aquest pelegrinatge...
Veure amb uns altres ulls. Veure amb uns altres ulls que allò que veus, sinó veure el que ens vol dir això que veus. O sigui, l'important no és tant allò que veus, perquè ens pot enganyar la vista, sinó que t'expliquin profundament com és que hi ha això, no? O per què es va fer això. Hi ha tota una explicació, perquè la columnata de Bernini... Dic la columnata... Presbiteri, l'altar del Vaticà també està damunt de la tomba, però exactament al mig. I la cúpula de Miquel Àngel també està al mig. O sigui que no hi ha res banal. Tot té una explicació i un sentit profund. No?
Què passa que quan t'expliquen coses d'aquestes, possiblement per molta gent que va de turista, sí, posem per sí, cas, sí, tot això...
Bueno, és raonable, això, ja no estic parlant de la fe, el que estic parlant jo és que ho han descobert arqueòlegs i han comprovat realment que allà hi havia enterrat. De fet, la gran susto va ser que quan van trobar la tomba, obren la caixa i no hi havia res. I es van clavar, bueno, en surt, perquè van dir, hòstia, però nosaltres sempre m'havien dit que aquí hi havia pera. I llavors, buscant, buscant, van veure que estava guardat darrere un mur. I per què això? Doncs perquè aquella època hi havia profanacions de tombes, per això els cristians anaven a les catacumbes perquè no els busqui, no els trobessin, i era una cosa que feien els cristians, que era amagar una mica les coses, no posar en evidència, perquè en aquest cas tenien por que els hi prenguessin el cos.
Llavors, el pelegrinatge què aporta la creença? Per exemple, pel teu cas, eh?
Home, que fas una visita radicalment diferent que un turista. Un turista va a base de veure, per exemple, a la millor veus 8 o 9 basíliques. De fet, n'hi ha 7 d'importants. I una darrere l'altra, i t'expliquen coses... Quan portes 3 basíliques, ja no s'aventes. Jo trobo que és molt millor visitar-ne una i fer una bona visita. I nosaltres, per exemple, quan vam visitar aquesta necròpoli i vam veure la tomba de Pere, a la tarda vam necessitar de fer una estona de silenci i pregària, que a Roma costava de trobar-ho, i ho vam trobar en el riu Tíber. O sigui, el riu, els romans encara no l'han explotat. No hi ha ni un turista. Si tu baixes al riu, com que hi ha aquell mur, no sents ni cotxes ni res, i allà vam poder estar una estona llarga pregant, i vam acabar aquesta estona amb una capelleta petita que feien adoració. Vaig dir, quin regal que hem tingut, no?, de poder això, cuidar aquesta visita i fer-la des d'una experiència interior.
Nosaltres farem una primera pausa per escoltar una de les cançons, però peculiarment és una cançó que tu mateix vols cantar.
Sí.
Llavors, bé, doncs mira, es tracta de que agafis la guitarra i que, doncs, aquí ens cantis la cançó. Després ja parlarem de la cançó. Vull dir, però de moment entenc que és una cançó que d'alguna forma té a veure amb les teves creences, eh?
El fruit del silenci és l'oració. El fruit de l'oració és la fe. El fruit de la fe és l'amor. El fruit de l'amor és el servei. El fruit del servei és la pau. El fruit del silenci és l'oració. El fruit de l'oració és la fe. El fruit de la fe és l'amor. El fruit de l'amor és el servei. El fruit del servei és la pau. El fruit del silenci és l'oració. El fruit de l'oració és la fe. El fruit de la fe és l'amor. El fruit de l'amor és el servei. El fruit del servei és la pau.
Oració, silenci, pau, amor, servei... Paraules?
Home, més que paraules, eh? Transmet una mica l'essència del que és la creença cristiana, no? És aquest encadenament. De fet, la lletra no és meva. La lletra és de la Mare Teresa de Calcuta. I la música la va posar Luis Alfredo Díaz Britos, que és un cantant uruguaià que viu aquí a Espanya, a Santander, que organitzava multifestival David i tenim molt bona amistat amb ell i va posar la música. Llavors, és una música senzilla i repetitiva que t'ajuda a veure aquest encadenament de coses. Vol dir que pots practicar. És com un tuit, eh? Poques paraules, pots dir molta cosa.
Per tant, d'alguna forma, aquesta cançó per tu seria la síntesi de la teva creença.
Per exemple, sí, sí. Per això l'he posat. Sí, sí.
I tot comença amb el silenci.
Això és així. De fet, jo tinc un conte que segurament tu també coneixes, que és El País del Silenci, que dic que la música neix del silenci. No? i per tant l'experiència religiosa també, de saber escoltar. De fet, el primer manament no és estimaràs el Senyor, sinó que el primer manament és Shema, que vol dir escolta. Perquè si diuen els manaments, però tu no escoltes, és com si no els haguessin dit. Shema.
De totes maneres, a veure, si tu acabes de cantar una cançó, l'acabes d'expressar amb quatre paraules, és una mica la síntesi de les teves creences.
Sí.
Podríem fins i tot anar més allà i dir del que seria una mica la fe cristiana, per alguna forma.
Sí.
Si això és tan, tan senzill, tan proper, com és que avui el món té aquest altabaix pel que fa a la fe?
Sí, això és un misteri que ja hi ha molts filòsofs i sociòlegs que ho estudien, i de fet és la llei del pèndol, no? Passem d'èpoques d'increença, doncs, i al cap d'un temps passen desastres o el que sigui, i es veu que la cosa no va bé, i la propera generació, en canvi, torna a fer un acostament a aquesta fe. De fet, en aquest país ha passat també potser per altres motius, no? Però al segle XIX hi havia lluites, però hi havia molta fe, hi havia molts sacerdots, i encara que els mataven, n'hi havia més cara que no els maten, diguem, no? Llavors, aquí a Espanya ha passat una època d'increença, que va ser doncs, a principi del segle XX, i després, en canvi, quan va acabar la guerra, hi va haver-hi un fenomen, potser ja s'ha exagerat, que s'hauria de veure què va passar, però representa els seminaris estaven plens, no? Que, bueno, pots dir-hi molts motius, però bueno, hi havia una fe dels pobles que havien passat una prova molt dura i ara els semblava que tornaven a veure la llum.
Amb tot aquest món de les teves creences, digue'm alguna cosa de Jesús de Natzaret.
Home, és el mestre, per excel·lència, el rabí, que ens ensenya el camí. Per això ell diu, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Qui a mi em segueix, doncs, trobarà la vida eterna. Ell, de fet, també funciona així amb coses senzilles, explicant contes. Hi havia una vegada un home que anava caminant cap a Samaria i es va trobar amb un... O sigui, ell, bàsicament, era senzill. Per això, a vegades, em quedo impressionat quan sento alguna conferència dels pares de l'Església o de Sant Tomàs o així, tota la teologia que hem fet a partir de Jesús, no? I dius, potser els infants i la gent senzilla entén més properament, perquè el que transmetia Jesús era molt senzill. Ho podia entendre tothom i ho pot entendre encara tothom.
En canvi, avui, de totes maneres, a veure, poder el món de les creences, o de la creença religiosa, està una mica com...
Diluït.
Hi ha una certa... Sí, està una mica diluït, diguem-ho així. Però, en canvi, hi ha tota una preocupació pels drets humans i
això, sí,
per la igualtat dels sers. I això, d'alguna forma, no lliga també, doncs,
sí, sí, sí,
amb la creença.
De fet, podríem anar mirant. Ara molta gent diu, no, és que l'època que vivim som millors que aquella època tan religiosa, perquè ara tenim hospitals públics, tenim educació pública, tenim doncs, moltes coses que ha guanyat aquesta societat. Però clar, si vas a mirar, la primera escola pública de donar classes als infants pobres i això, va ser Sant Josep de Calassanç, Marcel·lí Xampanyat, la Vedruna, doncs, molts mestres espirituals i sants van fer aquesta escola per tothom. Després els hospitals igual, Sant Joan de Déu. Llavors ara, com que l'Església doncs, està més minvada i això, tot on són els esforços? Doncs la gent ho fa i continua aquella tradició que es va començar abans, no? Continua veient que es cuida els malalts encara que siguin pobres. De fet, aquí m'impressiona que la sanitat, un que arriba d'immigrant i arriba aquí, només s'empadrona i ja té dret a l'assistència sanitària en un CAP o un hospital, no? Llavors això era impensable al segle XIX.
Per tant, d'alguna manera, dintre el teu món de les creences, diguem, o de la teva creença personal, bueno, s'està realitzant el missatge de Jesús en tot plegat.
Sí, 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 podria ser. De fet, Jesús diu, sou la sal de la terra. Per tant, ja comptàvem que seria pocs, hi hauria poca gent que ho fos. Volem dir, vindria a dir que si som molts, o sigui, si hi ha molta sal, què passa amb un arròs? Que és salat i no és bo. O sigui, que ser pocs és per donar gust i donar sentit a les coses que van passant, no?
Pocs
i grans. Benvinguts.
I grans.
Bé, a mi que hi hagi gent gran m'emociona tant o més que hi hagi gent jove, perquè un jove pot ser-hi avui i demà marxar. però un que ha viscut una vida llarga, complicada, o sigui, la gent gran que hi ha ara van viure tota la postguerra. Per tant, van passar proves, van passar gana, van passar fred, i han mantingut la fe. I mantenen aquesta llum interior que els fa arribar a l'ansietat, doncs, amb pau i confiança, no?
Clar, la vida té el seu recorregut, tots ens anem fent grans, sí. I clar, a mesura que et vas fent gran, es van vivint situacions de mort o properes a la mort. Com vius això des de la teva creença?
Bé, de fet, l'altre dia parlàvem amb un grup de gent d'això de la mort, i diversos van estar d'acord, i no parlant des de la creença, que sort n'hi ha que ens morim. Perquè en un moment donat, una de les persones va dir, diu, imagineu-se que visquéssim aquí a la Terra per sempre, eternament. I diversos els hi va sortir del cor, diu, això seria horrorós. Si en comptes de dir, oh, que bé, viuríem sempre. Perquè la gent veu que la vida és un combat i hi ha moments feliços. Jo coneixia una persona que semblava que li havia anat tot bé la vida i una vegada vaig parlar amb ell i em va dir, Pau, no vadis, perquè la vida és molt dura. Hi ha algun moment bo. Diu, aprofita'l, diu, perquè passa molt ràpid. Llavors, aquesta xerrada em va impressionar això, que ningú volia viure més anys. Per tant, la mort, hi ha molts que diuen, no, és que la mort no té sentit. Dic, però si és la mort la que dona sentit a la vida, que li dona un valor molt gran.
El que passa que no sempre som joves, també.
No, clar, evidentment.
Per tant, vol dir que les facultats,
l'envelliment sí que és potser més complicat.
Tot això forma part d'aquesta vida que, Déu me'n guard, durés molts segles.
Sí, per això. Sí, sí. Doncs jo crec que el de l'envelliment, hi havia un que deia, dius que Jesús ha passat molts mals, però no ha sigut vell. No ha sigut avi, representa, no? Va viure tots els dolors que llavors viuria la humanitat i... Sí, fins i tot a vegades poso exemple, no?, que Jesús també no va anar en patera, però va ser immigrant sense papers i va viure d'ocupa. O sigui que molt del llenguatge que ara es fa servir en el temps de Jesús també li va passar. O sigui que els dolors de la humanitat els ha portat tots a l'esquena.
De totes maneres, a veure, avui parlar de la religió és un tema complex, no?
Jo crec que és senzill. El que fa difícil a vegades connectar amb la gent. O sigui, has d'aconseguir primer l'empatia i llavors doncs, anar-te apropant. Jo durant molts anys he fet convivències per joves de secundària i batxillerat. En principi eren d'escola religiosa, però el nivell de coneixement religiós era bastant baix. I llavors el meu objectiu era en unes convivències doncs, intentar despertar tot el sentit espiritual de la vida. I ho vaig fer a través de la dansa, a través dels contes i a través de la peripatètica, que era filosofar tot caminant a la nit, contemplant les estrelles, i llavors fer un petit peregrinatge en una ermita. Doncs molts dels joves, que ara me'ls he trobat al cap d'anys, encara recorden perfectament aquella experiència que van tenir, que era totalment diferent. També l'altre dia vaig parlar amb una persona que... Jo li vaig dir sí, perquè jo havia estat de director de colònia Jordi Trull. Ah, doncs jo havia vingut en aquestes colònies fa 20 anys. Diu, és el record més bonic que tinc de tota la meva joventut, de la meva infància. O sigui que moltes vegades transmetre el missatge religiós és, bueno, i tu que ho coneixes prou bé, d'alguna manera a través de colònies, a través d'esplai, doncs es pot transmetre els valors potser implícits. Potser a vegades doncs, no cal ser molt explícits que no rebutgin per això, no? Però si hi ha una experiència d'unitat, de comunió amb la gent, de senzillesa, de viure doncs, en un campament, doncs compte que pots viure molt poca cosa, no? I en canvi ser molt feliç.
El pare Lluís Duc,
sí, de
Montserrat. Deia, parlant de Déu, Déu, i té un llibre titulat així, Déu és un estrany a casa nostra.
De fet, és tan estrany que una vegada vaig anar a unes jornades de teatre i un dels temes que va sortir és ara farem una llista de temes tabú en el teatre. I van començar a dir tot de coses, no? El tema de la mort, el tema no sé què, el tema no sé quantos. I jo pensava, ara diran el tema de Déu. Doncs és tan tabú que no va sortir ni a la llista dels tabús. O sigui, és la pregunta que no existeix. O sigui, Déu ha aconseguit apartar-lo, fins i tot que la gent no s'ho pregunti. I per això es posen tan nerviosos a segons quina escola pública, així, si hi ha algú que demana classe de religió. No, aquí no en fem. Quan per llei, en principi, poden fer-ho. Vull dir, si algú ho demana, doncs hi ha un concordat doncs, que poden fer classe de religió. Però hi ha gent que els posa molt nerviós, que... I a vegades jo m'he trobat gent que em diu: Pau, ens has d'acompanyar quan anem al museu perquè les pintures de Caravaggio no les entenc. Aquell que li tallen el cap, qui és? Clar, tot són històries bíbliques. La conversió de Sant Pau, que cau del cavall, Caravaggio, qui diu Caravaggio? Miguel Àngel, molta de l'art de pintura, d'escultura i això, és inspirat en la paraula, en la Sagrada Escriptura. No? Llavors, si no la coneixes, no pots gaudir tant de les obres d'art. No? I això m'ho deia un ateu, vull dir, ostres, com s'ha de fer això, no? Per entendre això. Doncs mira, llegir la Bíblia, perquè allà surt tot això.
De totes maneres, clar, parlàvem de la paraula Déu, que és una paraula tabú al màxim, sí. No? Si tu haguessis de dir alguna paraula sobre Déu, què diries?
Amor. És l'amor etern.
Per què?
Ho crec per fe. O sigui, és una cosa que la creus o no la creus. Vull dir, si la creus...
Però en què tu fonamentes aquesta afirmació, Déu és amor?
Que he experimentat aquest amor. L'he experimentat en la família, l'he experimentat en l'amistat. L'amistat és un valor preciós que s'ha de cuidar molt. O sigui, tenir un bon amic és un tresor. I llavors, jo crec que no se li ha de donar gaires voltes. I Déu, ell mateix ho diu, Jesús diu, Déu és amor. Per això molt sovint la cançó que també canto, Déu és amor, tingues coratge, creu en l'amor, Déu és amor, no tinguis cap por. Ben senzill, i diu exactament el que em preguntaves.
Per tant, des d'aquesta perspectiva de que Déu és amor, vol dir que tu la teva vida la situes sempre en una dimensió gairebé de transcendència.
Bé, ho intento, no és pas fàcil, eh? No és pas fàcil, perquè ja hi ha prou entrebancs per dir-ho.
Com viure, o dit d'una altra manera, com viure aquest món amb aquesta realitat, diguem
espiritual.
Món, la realitat, però des d'una dimensió que va més enllà de la realitat.
Sí, això sobretot ho pots viure bastant en la pregària i en la celebració de l'Eucaristia i dels sacraments, que hi ha una part que no es veu, no? El sacrament de l'Eucaristia, vull dir, nosaltres per fe creiem que Jesús és present a l'Eucaristia, o en el sacrament del perdó, pensem que Déu ens perdona a través de les mans del sacerdot, en el casament del sacrament de matrimoni, que tens la sensació que en el matrimoni hi ha un tercer, que és Déu, que et donarà coratge per tirar endavant, o sigui que per això en aquests moments ho vaig vivint.
No? Tot això la societat no ho experimenta com un muntatge?
El que està clar és que si no creus en Déu, tothom té una excusa, o sigui, té un motiu. Llavors dirà, no, és que el Vaticà no sé què, o és que la Inquisició no sé què. És un motiu molt poc seriós. De fet, vaig anar a una conferència d'un sociòleg italià que deia, diu, estem en una època que els ateus són dèbils. O sigui, hi ha un ateisme dèbil, no és un ateisme militant d'anar a cremar esglésies o fer mal als capellans, no, és un ateisme més aviat de deixadesa, vull dir, no crec, però perquè si algú s'esforça tant a negar Déu, és que Déu és, però si no, no perd el temps amb això, i és el que han fet ara, representa, no? Que no hi volem perdre el temps amb el tema, ni per negar-lo, perquè si el negues és que estàs dient que hi ha la possibilitat de que hi sigui.
Però esclar, quan estem en una societat, en un món en el qual aquests dies ho estem veient, ja fa uns dies i un any també, és a dir, tot el conflicte, les violències, les morts innocents, els desastres fins i tot doncs, de natura, no? I dius, aquesta presència de la mort no interpel·la també d'alguna forma la creença?
La mort sempre interpel·la, i pot ser de violència, però, bueno, l'altre dia parlàvem amb un que se li va morir una filla de 6 anys de càncer. Això també interpel·la i diu, per què això? De fet, hi ha un conte que explico sovint d'una dona que se li mort el seu únic fill i es contorba molt perquè no entén per què. I la conviden a que vagi de la muntanya a veure un home savi que li respondrà la pregunta de per què li ha passat. I ella puja, troba l'home savi i l'home savi no li respon a la pregunta, sinó que ell li demana un favor. Diu, mira, m'has d'anar a buscar tres grans d'arròs de tres cases diferents on mai ningú hagi plorat. Quan tinguis aquests grans d'arròs, torna i et contestaré totes les preguntes. La dona va pensar que era molt fàcil. Se'n va anar i truca a la primera casa. Qui ha? Voldria, si podíeu, donar-me un gra d'arròs. I tant que sí. Diu, però amb una condició, no d'haver plorat mai. No, aquí han passat moltes penes. I així és una casa i l'altra. I a tot arreu. I es va donar compte, va constatar, que ell havia passat aquest sofriment, però que cadascú li tocava alguna o altra cosa. Llavors, que eren unes proves que d'alguna manera assumies que formaven part de la vida. Fet això, ho va explicar aquest conte el Raymond Paniker per explicar què era el budisme. El budisme no dona explicació del dolor, però constata que hi ha dolor i constata que l'hem de portar amb paciència, amb domini d'un mateix, amb pau, amb esforç.
Per tant, estem vivint en un món que d'alguna forma el mateix viure en aquest món, diguem d'alguna forma, podríem dir el consum i altres coses, tot això és un motiu que ens aparta de Déu?
Bueno, ens distreu, estem tots distrets amb el mòbil, amb pantalles, amb sèries, i llavors no donem temps a pensar gaire. No? De fet, és la primera època que, diguem, la descreença està generalitzada. Jo poso l'exemple de la cançó del Lluís Llach, del bandoler. No sé si coneixes la cançó.
Sí.
I acaba dient que el bandoler demana que posin un ciri a la Verge del Carme. I és tan desastre la seva vida que acaba i ningú li posa un ciri a la Verge del Carme. Què vol dir això? Que fins i tot els bandolers creien en Déu i en la Verge. O sigui, això és a mi, i qui diu aquest cas, tants d'altres representa. Molts diuen, és que l'edat mitja era una època fosca. Això ho deuen dir pel nombre de la rosa, que a més l'han obligat a veure a tots els instituts, en comptes de passar la pel·lícula de l'Hildegard de Bingen, per exemple, o la història de Sant Francesc. I posen aquesta de l'Umberto Eco, que et mostra una edat mitja que no era així. És una versió per carregar-se una mica l'església d'aquella època. Però, en canvi, tu dius, puges a la Mola i veus aquella església, aquell monestir construït allà dalt, dic, aquesta època devien tenir una gran fe i un gran gust. I, a més, feien coses no pensant en ells, sinó pensant en la història dels que vindran després. Fins i tot el Puig de la Creu, no? Encara hi ha un absis que em sembla que és romànic, no? Llavors, tots els monestirs que hi ha per tot arreu, de cistercencs, de franciscans. Llavors, negar tot això, carregar-s'ho així, no és raonable. Jo crec que el més raonable és creure. No només és una qüestió de fe, sinó és una qüestió de raó. Això ho treballava molt amb els grups alfa, que hi ha grans autors com el Cliff Steve Lewis, que és el que va fer Cròniques de Nàrnia, o el Tolkien, que eren dos anglesos catòlics, tots dos. De fet, el Lewis es va convertir perquè va veure que el Tolkien era una persona intel·ligent i creia. Diu, vol dir que la gent intel·ligent també pot creure. I el Lewis es va convertir, van fer Cròniques de Nàrnia, que era una explicació en forma de conte de la història de Jesús. No sé si has vist la pel·lícula.
No.
Bueno, doncs el lleó és el lleó de la tribu de Judà. Surt un lleó que el maten i abans l'esquilen, el rapen, com li van fer Jesús, no? Que el van despullar. Llavors, el Tolkien, la comunitat de l'Anillo, és la comunitat de l'Església, formada per gent petita i dèbil, i que vencen en els orcos i tot això, que tenen aparentment molta força, no? Doncs ells, darrere de tot això, i per això ha agradat tant aquestes pel·lícules a gent jove i no tan jove, perquè està transmetent un missatge del que és la bondat i del que és la lluita pel bé.
Fem una segona aturada. Jo sí. No sé si tenim alguna música pensada. Sí. I ara escoltarem una de les músiques que escollides en relació a la creença.
Perfecte, així una mica de suavitat.
My
Nando yako ma yenzi we nando yako ma yenzi we nando yako ma yenzi we nando yako
Parla'ns de la cançó.
La cançó és una cançó sud-africana, també de fe, parla d'estimem la voluntat de Déu, o alguna cosa així, de manera senzilla. Llavors, la que ha començat a cantar és la meva filla petita quan era petita, que ara ja és gran. I està bé perquè aquesta cançó també és de nens. I resulta que un dia vaig anar a tocar en unes colònies allà a Tivissa, a la Serra de Llevaria, que hi havia nens de tot arreu. I jo em poso a cantar aquesta cançó i un nen s'emociona. Aquest nen era sud-africà i coneixia la cançó de la seva escola, que l'havia après. Detalls d'aquests t'impressionen, no?, de veure que amb la sensibilitat, doncs, amb la música, pots arribar a connectar amb la gent, no?
Hi ha un llenguatge interior universal.
Clar, això mateix, i la música és un llenguatge universal. O sigui, jo m'he trobat amb orquestres que hi havia gent de tots els continents i que li posaven la partitura i el llenguatge de la partitura és igual per tothom i, per tant, és possible tocar i tocar junts amb harmonia.
Però tu formes part del grup dels Bufanúvols.
Sí, el mateix.
Quants anys ja?
35.
35 anys fent de Bufanúvol pel món, no?
Això mateix.
Evangelitzant.
També hi ha una part nostra que ho fem explícitament quan ens demanen, doncs, una trobada de catequesis o ens demanen que vam fer, per exemple, els deixebles d'Emaús o la història de Sant Francesc amb el càntic de les criatures o llavors altres espectacles com el Guardià de la nit d'Isaac Bashevis Singer, que és un Premi Nobel de Literatura, o un conte de Tolstoi. Llavors això ho fem d'una manera implícita. Hi ha aquests valors, però no són explícits perquè segons quina escola pública vagis podria haver-hi problemes. Jo per això que no n'hi hagi, en el fons s'està transmetent el mateix, no? El sentit profund de la vida, l'amor, la confiança.
Bueno, per tant, d'alguna manera és la transmissió d'uns valors,
sí,
que formen part, diguem, de la teva creença personal.
Això mateix,
no?
Sí.
Per tant, des d'aquest punt de vista, no deixa de ser una vida feta de testimoni.
Sí, de fet.
Adaptant-te als auditoris, el que sigui, no?
De
com
fet,
deies.
La predicació que va fer el Papa Francesc a l'Audiència General que va fer a Roma aquest dimecres, que la fa cada dimecres, que devia haver unes 30-40 mil persones, o sigui, en un dimecres normal, doncs, gent de tot el món, doncs va parlar precisament d'això, de ser testimonis. Diu, no hem de ser proselitisme, sinó que hem de ser testimonis amb la vida. I llavors que sigui la gent que pregunti tu, i d'on tu treus això? Com és que vius així? Com és que a casa teva, a la família, amb els fills, doncs us enteneu i podeu ser fidels durant tants anys? I llavors ho pregunten, doncs mira, tenim la fe amb el Senyor, i llavors ja vindrà després. No?
Si encara que la pregunta tardi.
Tardi, pot tardar, o a la millor no la fan, però ho veuen, vull dir que la gent no és cega, la gent veu quan hi ha alguna cosa diferent, no?
Per tu, Tesi ha ocupat un lloc important
en
la teva vida, no?
Sí.
I fins ara no n'hem parlat, però ha sortit alguna. A veure, què representa Tesi?
Home, de fet,
primer poder que és Tesi, perquè, esclar, poder...
Bueno, és una comunitat ecumènica que hi ha monjos d'arreu del món, de tots els continents, i que van començar després de la guerra acollint a refugiats. Llavors la vida va anar passant, va acabar-se la guerra, i llavors el que van fer és dedicar-se a acollir joves. No ho van triar, va ser que els joves anaven allà. Fins a arribar a fer un concili de joves, que hi havia milers de joves que van participar en aquesta trobada, que forma la seva manera de viure, és els matins, doncs, paraula de Déu, que augmentar l'Evangeli, i llavors les hores entre dia, al matí, migdia i vespre, doncs pregària, pregària amb aquests cants que segurament molts coneixeu, no? Aquest que hem dit del Déu és amor, és precisament de Teser. I llavors el que a mi em va impactar, i pensava que em preguntaries tres persones...
Estem parlant de vida monàstica.
Vida monàstica, sí, sí, sí. Doncs una de les persones doncs, que la nostra vida ens ha influenciat ha sigut el Fray Roger, no? Tant en la vida com en la mort, perquè va morir d'una manera, diguem, entre cometes, tràgica, i la comunitat, en comptes de desesperar-se o això, van perdonar la noia que ho havia fet i van continuar endavant predicant el perdó, la reconciliació. Clar, dir perdó i reconciliació, quan tot va bé és fàcil, però quan ja passa alguna cosa forta com aquesta, doncs és un testimoni molt gran.
Bueno, també estem parlant d'una comunitat, pel que jo conec, que és clar, que agafa tot el conjunt dels cristians,
és sí, a dir, ortodoxes... Sí, és ecumènica ortodoxes, que per això tenen catòlics, les icones i els cants, llavors els protestants, per això la paraula de Déu doncs, és la base de tot, i llavors dels catòlics, doncs, que se celebra a la missa el diumenge, no?
Per tant, no cal dir que has anat moltes vegades.
Sí, 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 vaig anar com a jove i després hi vaig anar com a família, perquè al costat de Teser hi ha un poble que es diu Olinda i allà es fa la mateixa vivència, però en famílies. Llavors al matí es fa una cosa per als nens i les famílies, que és algun fragment de la Bíblia, la història de Jonàs, la història de Josep, o així, amb titelles, amb cançons. De fet, aquesta maiència, la vaig aprendre a Teser, amb un africà que estava allà a Teser i cantava aquesta cançó. Sí, 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 a nosaltres ens ha donat molt. La comunitat de Teser.
Quin lloc ocupa la pregària en la teva creença?
Home, és essencial. Jo més voldria, doncs, d'alguna manera, a mi m'encanta en la que puc doncs, anar a Montserrat, o anar a Poblet, o anar a algun lloc que fan la pregària monàstica litúrgica, no? I, o si no, la comunitat de Campuixaner, que doncs, també intenten viure aquesta pregària contínua, no? Que són les hores canòniques, diguem, no? Laudes, ofici i lectura, laudes, sexta, vespres i completes. Això t'ajuda a situar el dia i a no despistar-te. No puc fer totes les hores, però sí que, bueno, ara últimament doncs, he tornat a agafar el fil de les laudes i vespres. Moltes vegades, si vaig en cotxe, això poso les vespres de Montserrat, que t'acompanyen molt i t'ajuden doncs, a tenir una estona de silenci i de pregària.
Per tant, clar, jo ja entenc que cada dia no vas a Poblet,
no,
dia vas a Montserrat...
No, 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 és un referent que tens.
Però vull dir, això al final ho has clarificat, no? De dir, bueno, doncs, trobes això que... Em sembla que els cristians diuen, els catòlics, vaja, la litúrgia de les hores.
Litúrgia de les hores, això
mateix. És a dir, la pregària en diferents moments del dia...
Això mateix.
...que t'ajuda a situar-te, diguem, en la teva pròpia creença.
Això
diguem,
mateix,
manera,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I això com, anant més enllà, com t'enforteix això?
Bueno, perquè la paraula de Déu surt, és feta de vida dels nostres avantpassats, no? Que van tenir experiència de Déu, que van tenir combats, que van tenir lluites i llavors ho van escriure. No? I aquest testimoni de vida és el que t'ajuda a tu afrontar doncs, quan et trobes doncs, en dificultats, amb entrebancs i tot això. No? T'ajuda d'una manera pràctica, jo trobo, moltes vegades ho he dit, dir, creure és una cosa pràctica.
Però què li diries tu, per exemple, a una persona que et digués és que jo... A vegades llegeixo, per exemple, l'Evangeli i se'm fa difícil. O llegeixo els Salms i se'm fan difícils.
Doncs continua, persevera, perquè hi haurà un moment que a la millor se t'il·lumina i veus. La paraula de Déu no és per entendre-la, perquè sobretot si llegeixes l'Antic Testament hi ha un munt de coses que no s'entenen. És per sentir-la, escoltar-la i deixar que faci de transformar-te per dins, representa, no? I ho fa d'una manera invisible, no? No és una cosa molt cerebral. O sigui, la pregària ha de ser una vivència, de viure el que van viure aquests avantpassats i com ells van trobar el camí de Déu.
Si haguessis de triar una pregària?
Home, per exemple, hi ha un salm que m'agrada molt, que es diu «El meu cor no és ambiciós, Senyor, no te són altius els meus ulls, vist sense pretensions de grandeses o de coses massa altes per a mi». D'alguna manera, ja m'agradaria això, ser en mans de Déu, doncs, aquesta...
Per tant, aquest salm et retrata.
Bueno, és el que jo voldria, sí, sí. No ser ambiciós.
Anem una mica més enllà, però una mica la insistència ja sobre la creença, el pare mossèn Dalmau, de Gallifa.
De Gallifa, sí.
Doncs ell va escriure un llibre que deia com a títol Condemnats a creure. I no parlava únicament de la creença religiosa. Parla que tota persona era condemnat a creure. Tots els homes tenim, tots els éssers humans tenim necessitat de creure.
El que està clar és que tothom creu en alguna cosa. Jo crec que representa, hi ha molts que diuen, oh, quin mèrit té que tu tinguis tanta fe. I jo dic, jo el que trobo que té mèrit, aquell que viu sense fe. Perquè d'una manera aixecar-te al matí i continuar el camí i doncs tenir paciència amb l'esposa o amb el marit o amb els fills o a la feina, suportar el jefe i tot això, representa que has de creure en algú, perquè si no, bueno, hi ha qui creu molt diner, no és el millor, però de fet la societat que tenim, una mica el motor és aquest, si es fan tants invents per anar més de pressa és per poder guanyar més. O sigui, l'altre dia em va impressionar quan vam anar a Roma, anem a facturar la maleta, i resulta que ja no hi ha ningú despatxant les maletes. Hi ha una màquina que tu veus, vas allà i et dona la cinta aquella per posar la maleta i tu mateix has d'agafar la maleta i posar-la allà i llavors la maleta fuig. Amb l'anècdota divertida, semblava un còmic, que vam posar la maleta en la cinta que s'emporta les maletes i és posar la maleta i la cinta s'engega. Però encara no havíem posat la cinta de qui era la maleta. I ens veus a mi saltant damunt la cinta agafant la maleta. Llavors, per què ho explico això? Bueno, perquè, clar, estem dient no hi ha feina. I llavors cada dia surten més coses per treure gent d'aquella feina. Llavors, quin és l'objectiu? L'objectiu és que l'empresa de Vueling vol guanyar més diners. Llavors, clar, el que s'ha de fer, i s'hauria de fer, si fas això, llavors a aquesta gent dona-li una altra feina. Però el que és el motor de la investigació i això és el guany, és el guany. Per això l'altre dia parlaven del decreixement. Ja en poden anar parlant, però a la societat que hi vivim el decreixement no li interessa, vol el creixement. I el creixement està clar que té un límit. Hi ha un moment que no podrem créixer més. O sigui que...
Però esclar, o sigui, el fet de creure no et fa exempt dels grans problemes del món, com ara, per exemple, el canvi climàtic.
Ah, sí, això també, sí. No, el creure et dona una mica de pau, perquè, mira, una cosa que fem nosaltres és no mirar gaire les notícies. Allò cada dia, matí, migdia i vespre, veure les notícies, clar, el que és notícia és la desgràcia. En general, la bona notícia poques vegades surt. Ha de ser molt, molt estranya aquella notícia perquè surti primera plana. I llavors, jo comento que, saps què és un optimista? Un pessimista mal informat. Perquè el món no va tan malament, o sigui, a vegades jo quan feia convivències els deia, dic si aquí no hi ha cap jove que faci un disbarat doncs clavant-li un cop al cap i matant-lo, o algú fa alguna cosa exòtica com, jo que sé, baixar-se els pantalons quan està dalt de no sé què, si no fem això i tot va bé, no sortirem a la premsa. Però si va malament, i això ens va passar a la comunitat que vivíem a Menorca, o sigui, nosaltres portàvem ja molts anys acollint a gent que tenia problemes i els donàvem un tipus de vida diferent, mai havíem sortit a la premsa. Però una vegada hi va haver-hi una baralla, fora de la casa, però bueno, una baralla, que hi va haver-hi un mort. I el que va fer allò ho va confessar i el van tancar a la presó, però i el mort el van enterrar. Per tots els diaris de la zona de les Illes van venir a Bellver i per sort la persona que va sortir a atendre aquests mitjans diu el mort és enterrat i el culpable ha confessat. Per tant, no hi ha res a fotografiar. I van marxar. I mira, llavors va passar una altra desgràcia a Mallorca i llavors ja se'n van anar cap a l'altra desgràcia. Però clar, jo per què ho dic? Perquè portàvem 14 anys fent un tipus de vida doncs, alternatiu, vivint del camp, acollint a tothom, vam construir una capella preciosa que sembla romànica, bueno, i no havíem sortit a la premsa generalista. I en canvi passa una desgràcia, i llavors, clar, la imatge era que al cap d'un molt temps, jo vaig anar a Mallorca, em diu, ah, tu ets aquella comunitat que van matar. I clar, la imatge és aquesta, no? És com, a vegades jo, quan vaig anar a Israel, vaig trobar que hi havia molta pau la vegada que hi vaig anar, no hi vaig veure cap conflicte això. Però resulta que hi va haver-hi un atemptat a no sé on, però jo no me'n vaig assabentar, i estava a Israel. I en canvi tots els familiars que estaven a Barcelona van patir horrors, perquè el mitjà ens va sortir, és que hi ha hagut un atemptat a Israel, i ja sembla que tothom ha tingut l'atemptat. Llavors, jo per això animo la gent a estar mínimament informat, per saber com una mica va, però no deixar que et saturin. Jo crec que la gent està saturada d'informació. Estem en una època que, més clar, la informació no només t'arriba per la televisió, t'arriba pel WhatsApp, t'arriba pel Twitter, t'arriba pel Facebook, i llavors és exagerat. No podem pair-ho tanta cosa.
Per tant, tenim un col·lapse d'informació.
Sí, un col·lapse total, sí.
I llavors, davant d'això, clar, però tothom vol opinar, tothom vol saber, tothom diu la seva.
Tu es veu un cor de
pontificar. I llavors, davant d'això, com et situes? Bueno, jo una mica ho has dit, és com situar-se des de la pròpia creença, no? Un relativisme, per tant.
No és la paraula, relativisme. Viure des de la fe, que tot està en mans de Déu, i nosaltres no ho entenem, però al seu moment ho veurem i ho entendrem, ara no.
I aquest procurar que el món d'alguna forma...
Home, llavors està en tu en la teva vida diària. El món sencer no el canviarem. Avui he sentit una xerrada, precisament a través del Facebook, d'una persona que feia una conferència que el tema era com arreglar el món. I ell comença dient, doncs mira, per arreglar el món has de començar fent el llit al matí. I clar, la gent es va quedar parat perquè era un personatge molt important i deia això, diu, clar, perquè si el primer que fas és fer una cosa de posar ordre, llavors després d'això faràs una altra cosa i segurament també tindràs ganes de posar-hi ordre. I llavors una altra i una altra i estaràs content d'haver-ho fet. Llavors, si arriba al final del dia i has fet una cadena de coses bones, estaràs satisfet i estaràs content. I quan arribis i trobis el llit fet, serà fantàstic. I fins i tot això val per si fas el llit i durant el dia les coses et van malament. Però resulta que quan tornes i trobes el llit fet, dius, oh, que bé, i t'estires. Què vol dir això? Amb això del canvi climàtic, fer coses petites, pues fer-ho del reciclatge, doncs si pots anar amb tren a un lloc, vés amb tren en comptes de cotxe, si pots no fer servir l'avió, doncs mira, clar, he anat a Roma, a mi el que m'hauria agradat és anar a Roma a peu, però no hi ha temps. Però a la mesura que puguis, jo que sé, quan obres l'aixeta i t'estàs rentant les dents, no deixar-la oberta. Aquestes cosetes petites, si diuen que quan hi va arribar a ser que era l'última vegada, van dir de posar, saps, en les aixetes que ponen aquell, com aquell filtre, i fa això que surti menys aigua. Doncs fent això es van estalviar milions de litres d'aigua. Senzillament, per què? Perquè ho va fer tothom. Tothom va posar, perquè això costa poc. No, a tu no et costa cap esforç posar això. Doncs gràcies a això la gent gastava menys aigua. Per tant, pensar en global i actuar en concret.
Per acabar, una pel·lícula que recordis, que diguis, mira, aquesta seria interessant de veure.
Home, una que és preciosa és Der Suzala, que és la història d'un home que viu a la natura. I, bueno. I l'altra, que és una mica forta, però a mi m'agrada molt, i va tenir molt d'èxit, que és La Missió. I la música que hi ha a La Missió és preciosíssima, i el tema que troca també, que hi ha els dos, no? Un que lluita amb l'espiritual i l'altre que ho vol fer amb les armes, no?
I si fos un conflicte.
I si fos un llibre, bé, n'hi ha uns quants, però... Jo, un dels llibres que m'ha agradat és una novel·la que ara n'han fet una pel·lícula, que és El Curandero, i te la recomano a tu especialment. La vaig poder veure l'altre dia i, clar, dius El Curandero no et fa gaires ganes, perquè ara això no, resulta que és un metge, i és un metge traumatòleg boníssim, i és una història una mica inspirada en fets reals. Llavors és una pel·lícula que recomano especialment perquè és implícita, els valors cristians estan allà però sense dir-los explícitament.
Doncs bé, moltes gràcies, Pau, pel
teu
testimoni.
I a tu, Gené, de convidar-me.
I fins aquí la creença d'en Pau Tarruell-Llong.
Moltes gràcies.
Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.